Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 20. Càntics de llibertat. 22 dies després, 18 de març de 1640. Palau de la Generalitat, Barcelona, Principat de Catalunya. La capella nova del Palau de la Generalitat, el mateix espai on se celebrava l'elecció per insaculació cada 3 anys, era l'espai cobert més gran de tot el palau i, en conseqüència, servia per acollir els actes i celebracions més importants de la institució. Es tractava d'un gran saló construït en el primer pis, a la part renaixentista de l'edifici, al qual s'accedia des de la part est de la galeria gòtica, i estava constituït per una planta rectangular, quasi quadrada, coberta amb 3 naus amb voltes d'aresta que descansaven sobre esbeltes columnes quadrades amb capitell toscà. Entrant per la porta de la galeria gòtica, destacava el color del marbre del terra i una amplíssima vista, amb 3 columnes a cada cantó, i a l'extrem oposat de la porta d'accés, l'espai més sagrat, l'altar, a una distància de 20 metres i dolçament il·luminat des del sostre per una cúpula ovalada amb llanterna. Malgrat que era una capella, aquesta es diferenciava de la resta de capelles del món pel seu altar. Mentre que en la resta de capelles de l'orbe es venerava Crist a l'altar en forma d'ofrena o sacrifici, en l'altar de la Capella Nova de la Generalitat no hi havia cap imatge religiosa, tan sols un gran domàs amb la senyera de les 4 barres i brodat al centre l'escut caironat de Sant Jordi coronat per l'ancestral corona del drac alat de Pere el Cerimoniós. El més sorprenent, però, era que, integrades dins l'altar, a banda i banda de les 4 barres, hi havia 2 portes que conduïen al balcó de palau, com si aquell altar venerés la sortida del balcó com la més gran ofrena possible a la nació catalana, un vaticini per la llibertat. Dins el saló, en la part de l'altar, hi havia una taula llarga amb 7 cadires mirant cap al públic. Just a la cadira del centre, Pau Claris presidia la reunió, flanquejat a la dreta pel diputat Tamarit i a l'esquerra per Quintana. Amb ells, els 3 oïdors de compte i l'escrivà major de Palau completaven les 7 cadires. Davant seu, 7 files de cadires, amb 9 cadires a cada fila, servien per donar lloc als 63 membres assistents a la Junta General de Braços. Tot i que era diumenge, el president Claris l'havia convocat per posar en coneixement a tots aquells homes de les deliberacions de la 18a, així com per decidir com procedir davant l'empresonament de Lleonard Serra i Joan de Bergós, 2 dels més fidels assessors del conseller en cap de Barcelona, Fontanella. Entre la major part dels assistents regnava un sentiment de profunda indignació a causa del comportament de les tropes castellanes en el camp català, que es comportaven com un autèntic exèrcit d'ocupació i estaven provocant estralls entre la població. «Silenci!», cridava Claris amb autoritat des de l'altar, per acabar amb el constant xiu-xiueig dels membres de la Junta de Braços. «Silenci, si us plau!». Té la paraula el president de la 18a, el molt il·lustre senyor don Francesc Marí. Francesc Marí es va alçar d'entre el públic i, tot dirigint-se al ple amb solemnitat i indignació, va dir: «Molt honorables senyors, des de la victòria de Salses fins avui, el poble s'ha vist obligat pel virrei i l'audiència a allotjar i alimentar 10.000 homes en les seves cases, un fet que va contra les nostres lleis i que trepitja els drets dels catalans. Però és que, a més, els terços, en lloc de mostrar gratitud i ajuda al poble que els acull i que han vingut a defensar, no han sembrat més que violència, opressions, agressions i flagrants delictes i crims atroços sobre la terra que els dona de menjar. I perquè no sembli que exagero, aquí porto el sumari que la 18a ha recopilat des del gener fins avui, fruit de denúncies individuals i fefaïns de milers de persones. Aquest és el llegat dels terços del rei. 4.789 persones han estat apallissades i estorquides. 344 camps d'ordi i blat devorats pels cavalls dels terços. 172 botes de vi buidades i el vi llançat als carrers. 237 cases han estat completament espoliades i d'aquestes, 48 han estat incendiades, 16 d'elles amb persones a dins. Més de 1.723 gallines i capons han estat devorats pels terços, 15 mules mortes i 23 cavalls degollats, únicament per diversió de la milícia, 142 persones torturades, 42 persones brutalment assassinades, entre elles 7 infants, un eclesiàstic i un noble, i aquí ve el pitjor. 63 dones han estat violades i vexades, i el més greu de tot, un infant ha estat sodomitzat i mort a bastonades. Els assistents van començar a cridar d'indignació. I quina és la resposta del virrei davant els excessos i els crims dels terços? Res, absolutament res. Bé, sí, empresonar injustament dos homes de pau únicament per denunciar els excessos dels terços. «Justícia!», va cridar un home. «Guerra als terços!», va cridar un altre. «Justícia!», va cridar un altre, seguit per un nou xiu-xiueig d'indignació, seguit de crits en contra de les tropes. «Silenci, si us plau!», va ordenar Claris. «Si Nyerros i Cadells no anem tots a una, mai podrem fer res contra el virrei», va cridar Anton d'Escatllà, des de la segona fila. Des de l'assassinat de Lluís de Furrià i, sobretot, des que l'alta noblesa ha abandonat el Principat, hi ha hagut tota una sèrie de famílies nobles que ens han jurat lleialtat. I no són poques. Tots els Cadells i la gran majoria dels Nyerros, explicava Claris. «Podem saber quines són per sopesar quina força tenim?», va preguntar Miquel Agulló, des de la quarta fila. «Pràcticament tota la baixa noblesa de Catalunya», va dir Tamarit, orgullós. «Si dos mesos enrere ens haguessin dit que Nyerros i Cadells farien front comú, no ens ho hauríem cregut. I aquest front comú, davant els allotjaments i l'empresonament dels dos consellers barcelonins, en què es concreta?», va preguntar el tortosí Ramon Espuny. «Suport incondicional a les accions que ha fet la Generalitat», va dir Claris. «Nyerros i Cadells hem acordat no acudir a les Corts Catalanes previstes a Montblanc el pròxim dia 15. I si no ens presentem, no les podran celebrar. A més, ens vam posar d'acord perquè la Diputació del General i el Consell de Cent enviessin una ambaixada conjunta al virrei on li van fer present que havia vulnerat la Constitució 20, la qual disposa que els allotjaments no poden ser costejats pels catalans, tenint només dret d'habitació, aigua, sal i vinagre. El virrei, però, es va negar a atendre les queixes i ens va respondre que el rei l'havia investit amb les facultats de recaptació i gestió dels impostos de la Generalitat i que, en virtut d'aquest poder, decidia ell com i qui havia de pagar. Però això és il·legal», va protestar el síndic de Cervera. «Sí, ho és. Però què hi podem fer? Ningú farà justícia. L'audiència la controla el virrei», va exclamar Tamarit. «També és il·legal l'empresonament dels dos consellers barcelonins», va exclamar Claris. «No ho podem fer com si no estigués passant res. A més, empresonar-los a la presó comuna també va en contra les constitucions», va cridar el noble Joan de Peguera. La presó comuna es trobava en el Castell Vell, davant la plaça del Blat, integrada dins l'antiga part sud-est de la muralla romana. El castell havia nascut per servir de residència als vescomtes de Barcelona i posteriorment al Veguer, fins que, al segle XIV, va esdevenir una presó. Es tractava d'un edifici amb molt poques finestres i molt mal ventilat, ple d'humitats i amb un pati central on els presos donaven voltes durant llargues hores. Hi havia una part de la presó per a les dones i una altra pels homes, i els presos compartien cel els uns amb els altres, sobrepassant amb escreix la capacitat de la presó. En una mateixa cel·la hi podien conviure fins a 15 persones. Havien de dormir en jaços de palla els que tenien més sort i de genolls, amb les mans lligades amb grillons a la paret, la resta. La part més sinistra de la presó comuna era la tàbega, els soterranis, una cel·la habilitada pel càstig i la tortura. Tocant a les escales de la plaça del Blat, hi havia una finestreta enreixada per on els presos podien parlar amb els seus amics i familiars quan el carceller els autoritzava. Cada nit, des que els dos consellers barcelonins havien estat empresonats el dia 10 de març del present, s'havien escoltat crits procedents de la tàbega i els barcelonins, congregats a la plaça del Blat, deduïen que eren els crits dels dos consellers. Les constitucions catalanes establien que qualsevol membre d'un braç de la terra, si era empresonat, havia de ser en una presó allunyada de la ciutat i convenientment habilitada. Per tant, el cas de Serra i Bergós suposava l'enèsima vulneració de la llei per part del virrei. Per tots aquests fets, cada nit, uns centenars de barcelonins es reunien a la plaça del Blat per sopar conjuntament, alhora que proclamaven càntics de llibertat i entonaven cançons pels presos. Quan el carceller es distreia, els dos presos traien la mà per al rei tot movent un tros de roba groga, i llavors la plaça esclatava cridant bogida per l'emoció. «Senyor escrivà major, li prego que deixi d'escriure, atès que el que tractarem ara és confidencial i no convé deixar cap prova escrita», va dir Tamarit. L'escrivà va deixar la ploma i Tamarit es va dirigir al ple amb solemnitat. «Molt honorables senyors, tots hem vist els greuges que els terços provoquen a la terra i tots som conscients que el virrei no farà res per aturar-los, ans al contrari. L'audiència, on se suposa que s'ha d'impartir justícia, es passa les nostres constitucions per on li convé i les trepitja de forma ultratjant. S'han atrevit a empresonar a dos homes de pau, dos homes que han dedicat la seva vida a la defensa de la llei, únicament perquè s'han atrevit a proclamar i a treballar pel que tots creiem inevitable, la separació de Catalunya de la monarquia hispànica. Tots coneixem quina és la intenció d'Olivares i el comte de Santa Coloma, reduir les institucions catalanes a l'obediència de Madrid, i a tal efecte ho estan preparant tot. han autoritzat a marxar les famílies més poderoses del país i s'han atrevit fins i tot a donar mort a un noble, don Lluís de Furrià, deixant-nos entendre tots que no importa que siguem rics homes o nobles i que, si ens oposem a la seva voluntat, correrem la mateixa sort. Per tot això, els faig present que, cadells i nyerros, hem acordat que la Diputació del General de Catalunya, conjuntament amb el Consell de Cent de Barcelona i amb l'aprovació i beneplàcit dels Tres Braços de la Terra, ha enviat ambaixades a tots els bisbes catalans i principals institucions del país per a preparar una estratègia comuna. I en què consisteix aquesta estratègia? Va tallar-lo Francesc Graell des de la primera fila. L'Església està del nostre costat. Mai ho farà públic de forma oficial, però és així, explicava Claris. Els principals bisbes del país han donat instruccions perquè, des de totes i cadascuna de les parròquies interiors del país, els rectors denunciïn els excessos dels terços en llurs sermons i preparin el poble a defensar-se enfront al mal govern dels ministres del rei. Però, com teniu previst respondre contra el mal govern? Va preguntar un dels membres del braç militar. Amb el sometent general per la legítima defensa de la terra, va dir Claris, per fer fora aquella gent que omet els privilegis i llibertats dels catalans. Amb els seus sermons, l'Església ens ajudarà a animar el poble a defensar la terra per justícia, per acabar amb el mal govern dels ministres de Felip IV. I quan arribi el moment oportú, cridarem a sometent poble per poble perquè els catalans es posin a les ordres del capità general de l'exèrcit cristià. El capità de l'exèrcit cristià? Va preguntar un altre. Si l'Església ens legitima, podrem fer front al virrei, a l'Audiència i al comte duc, va dir Tamarit amb autoritat. I qui és aquest capità general? Va preguntar un membre del braç eclesiàstic. Temps al temps, va respondre Tamarit. Hi ha coses que convé no desvetllar per garantir l'èxit del nostre objectiu. Deixeu-me que us expliqui una cosa, va dir Claris, tot alçant-se i senyalant l'escut de Sant Jordi coronat pel drac penat que presidia l'altar. Tots coneixem la història de Sant Jordi, oi? La creu de Sant Jordi és la senyera de la Generalitat perquè la Generalitat fou creada per venir a matar el drac. A Catalunya, el senyal heràldic de la monarquia sempre ha estat la cimera del drac alat. Per això la nostra institució va prendre la creu de Sant Jordi com a senya d'identitat, ja que la Generalitat fou creada per vigilar els abusos de la monarquia sobre les constitucions, els drets i les llibertats dels catalans. La Generalitat va ser creada, doncs, per vigilar el drac i matar-lo si era necessari. Veient el que està succeint en el nostre país, resulta més que evident que ha arribat el moment de matar el drac. I si coneixeu la llegenda de Sant Jordi, sabeu que en neix de la sang del drac? La rosa, una flor d'espines, va cridar un dels assistents. Preteneu alçar un exèrcit amb pagesos de la Catalunya interior capitanejat per un bandoler? Va preguntar un membre de la braç militar. I creieu que un exèrcit de pagesos podrà plantar cara als terços hispànics? A la flor d'espines s'hi sumaran les tres flors de lis. Quan s'alcin els pagesos, quan el poble s'alci en armes, França ens ajudarà, va exclamar Claris. De sobte, es va sentir com trucaven a la porta. Tots els presents es van girar sorpresos. «Por orden de su majestad, abrid la puerta de inmediato», es va sentir a l'altre cantó de la porta. «Ningú pot interrompre el ple d'una junta de braços. Ho estableix la llei», va cridar Domingo Martorell, acostant-se a la porta. Al moment, es va sentir un fort cop sobre la porta que la va fer tremolar sencera. Tots els allà presents van sentir una freda suor que els va recórrer de cap a peus i un nerviosisme fruit de la incertesa, però a ningú li va passar pel cap obrir la porta, ja que significaria una vulneració de les constitucions. Els cops sobre la porta eren cada cop més forts i es podia sentir com s'escardava la fusta. Finalment, la dèbil balda va cedir i les portes es van obrir violentament. Tots els diputats van observar astorats un grup de vigorosos homes armats amb arcabussos i apuntant a l'altar. Tots els allà presents es van quedar parats, alguns alçant les dues mans, mentre 10 homes de la guàrdia del virrei deixaven un gran ariet a terra alhora que Miquel Joan de Montrodon entrava a la sala. Montrodon els va mirar tots amb menyspreu durant uns instants, esbossant un somriure. Es va girar cap als seus homes i els hi va dir «Procedet!». Els homes van entrar formant dues files. Una va circumdar les cadires per la dreta i l'altra per l'esquerra, tot dirigint-se vers l'altar. «Senyor Tamarit», va anunciar Montrodon, balbucejant. «Por orden de l'excelentísimo señor Don Dalmau de Caral y Codina, capitán general y virrey del Principado de Cataluña por la gracia de su majestad Don Felipe IV de Austria, quedáis detenido por sedición y traición». «Aquest borratxo m'ha de prendre pres», va cridar Tamarit. Montrodon va avançar balancejant-se, estrenyent les dents i amb cara d'enfadat. A mig camí, es va parar per aguantar-se en una columna i, tornant a incorporar-se, va agafar un arcabús d'un dels seus homes i va continuar enfollit en direcció a Tamarit. Just quan va ser davant seu, va girar l'arcabús i li va propinar un cop a la cara amb la culata. Tamarit va caure a terra, tot traient sang pel nas, mentre tres oficials s'agenollaven per reduir-lo. El van lligar de les mans i, tot apuntant-lo amb els arcabussos, el van conduir fora al carrer, davant les protestes dels diputats. Sortint de la Generalitat, van girar a l'esquerra en direcció al carrer dels Apotecaris, popularment conegut pels barcelonins com la baixada de la presó. Malgrat que no hi havia més de 160 metres des del Palau a la presó, els barcelonins, en veure a Tamarit emmanillat com si fos un delinqüent i vigilat per un exagerat cos de guàrdia armat que no deixava d'apuntar-lo, van començar a seguir-lo mentre quedava en llibertat per Tamarit. La gent, en sentir el terrabastall, van començar a acudir des dels carrers adjacents, en massa, de tal manera que, un cop arribat a la presó, tan sols uns minuts després de sortir del Palau de la Generalitat, hi havia ja 200 persones cridant llibertat davant la presó i només una hora després, 3.000 persones abarrotaven la plaça, cantant. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.